Arriba el moment de parlar de ciència al programa i de fer-ho, com sempre toca, un cop al mes. Això no ens ho saltem mai, amb el doctor Salvador Massip, investigador especialista en el tema del càncer. Va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai, als Estats Units. Actualment, ja des de fa força temps, té el seu propi laboratori d'investigació a Leicester, dirigeix allà un grup de recerca sobre càncer, i és autor de nombrosos llibres, alguns de divulgació científica, d'altres novel·les de tot tipus, és que aquest home no para. L'últim, recordem-ho, es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, publicat per Ara Llibres. Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, molt contents de tenir-te aquí de nou. A més, avui per parlar d'un tema que ens apassiona, que és el cervell.
Sí.
De fet, ara fa poc, no sé si ho sabies, però vam entrevistar el Rafael Yuste, que és aquest espanyol que ha sortit molt aquesta setmana als mitjans de comunicació, perquè ell va ser l'ideòleg del Brain Activity Map, que finalment ha rebut l'impuls definitiu per part de Barack Obama, que serà un projecte neurocientífic importantíssim. I avui tu parles d'això, però no d'aquest Brain Activity Map. Parles d'un altre tema avui, Salvador.
Sí, però el cervell, com tu dius, és potser un dels temes més interessants que encara queden per resoldre a la medicina, no? És com una gran caixa negra que no sabem molt bé encara què hi passa dins. I el que us explicaré avui és un experiment interessant que ens permetrà segurament avançar una mica més en aquest tema. I, a més, té un vessant, a part del vessant científic, té un vessant ètic que crec que també és important, doncs, que considerem, perquè sapigueu una mica quina mena d'experiments s'estan fent avui en dia, també.
Amb el Rafael Yuste, per exemple, Salvador, vam parlar molt de les neurones, dels impulsos elèctrics que hi ha entre les neurones, però en canvi tu avui vols parlar-nos de les cèl·lules de la glia.
Sí, que són com les germanes pobres, no?, de les neurones, perquè clar, tots tenim molt clar que el cervell està format per les neurones, són les cèl·lules, doncs, aquestes que es comuniquen i que fan una mica les funcions típiques del cervell, no? Però entremig de les neurones hi ha unes cèl·lules de suport, diguéssim, que és el que s'anomena la glia. La glia el que fa, doncs, és donar una estructura per mantenir les neurones al seu lloc, proporcionen nutrients a les neurones, també fan tots els serveis de neteja, també de protecció, són com una mena com el sistema de protecció contra infeccions del cervell. I fins ara, doncs, no s'havia vist o no es creia que tenia res a veure, doncs, amb les funcions principals de pensar o de portar el cos, que és el que fan les neurones. Però aquí hi ha, des de fa uns anys, hi ha un grup a la Universitat de Rochester a Nova York que creuen que la glia té altres funcions, que participa en la capacitat mental. Concretament, unes cèl·lules de la glia que es diuen astròcits, i avui explicarem un experiment que van fer. Vam pensar que aquests astròcits podien fer alguna cosa més que no només tot això que us deia de manteniment, perquè els astròcits humans són més grossos que els dels altres animals, no? I tenen més contactes amb les neurones del cervell. I això els va fer creure, doncs, que han d'estar participant d'alguna manera, doncs, amb les funcions mentals, diguéssim, superiors. Llavors, això ve, el que us explico ara és un experiment que vam publicar la setmana passada en una revista que es diu Cell Stem Cell.
Sí.
I el que vam fer és una cosa que sembla fàcil de dir, però és complicada, que és transplantar astròcits humans a cervells de ratolins acabats de néixer. O sigui, el que fan és, mira, això sona molt fantàstic, ara us ho explico. Agafen astròcits que són immadurs, que immadurs vol dir en aquest moment que no estan del tot desenvolupats, estan, diguem, s'assemblen una mica al que seria una cèl·lula mare.
Però els agafen d'on? D'un fetus?
Sí, s'agafen normalment o es fan retrocedir, com recordeu allò que parlem de vegades de les cèl·lules induïdes, que és pluripotents induïdes, les IPS, que és fer retrocedir una cèl·lula humana cap endarrere, cap al que s'assembli a una cèl·lula mare, o s'agafen directament, doncs, de fetus que humans...
Hauries de veure les cares mentre estàs explicant tot això. Les cares a l'altra banda del vidre són totes amb les celles així posades com dient, però què diu aquest?
Oh, espereu que ara
és
encara...
És com de ciència-ficció. Això és veritat que ho has explicat en altres ocasions, que la ciència ja pot fer-ho, això.
Sí, sí, sí.
És impressionant, increïble. La qüestió, que agafen aquests astròcits...
Sí, encara ara la part més de ciència-ficció ve ara. No?
Immadurs, que encara no s'han desenvolupat del tot.
Llavors es fiquen amb els ratolins, doncs, acabats de néixer, amb cervells que també estan encara desenvolupant-se.
Sí.
I aquests astròcits, molts d'ells no sobreviuen, però alguns d'ells el que aconsegueixen és desenvolupar-se, madurar i integrar-se en el cervell de ratolins. I funcionar, doncs, com si fossin astròcits de ratolins. I aquí ve el resultat de l'experiment, que és molt interessant. El que vam veure, doncs, que aquests astròcits trasplantats funcionaven millor que els propis astròcits dels ratolins. És a dir, aquests astròcits eren més potents.
Eren més grans que els originaris.
Eren més grans, eren més potents, més efectius, i s'unien més a les neurones dels ratolins. I el que feien, doncs, el resultat era que feien que les neurones poguessin comunicar millor. I el resultat pràctic és que van agafar aquests ratolins, els van posar a fer els típics proves que els fan els ratolins, que solen ser doncs, intentar passar per un laberint o recordar algunes seqüències de palanques i llums i coses perquè els donen algun menjar si ho fan bé. I el que vam veure és que els ratolins que tenien aquests astròcits humans trasplantats doncs ho feien molt millor. Eren molt més capaços de recordar coses que els ratolins normals.
O sigui, més intel·ligents.
No ho sé, potser...
Més memòries, més intel·ligència,
no? Sí, es pot considerar així. Si més no, el cervell els funcionava molt millor del que els seus companys. Efectivament, la memòria és una de les facetes de la intel·ligència, per tant, es podia considerar que els havíem augmentat la intel·ligència.
Fa molta angúnia per això, eh?
Primer, abans de l'angúnia parlem de la part positiva. Acabem de descobrir un experiment així, doncs, que unes cèl·lules que fins ara no sabíem que fessin res important, és molt possible que hagin contribuït doncs, al desenvolupament del cervell humà. O sigui, nosaltres parlem doncs, de les neurones, com han anat desenvolupant-se, però és molt possible que gràcies als astròcits, gràcies a uns millors astròcits més evolucionats, el nostre cervell funcioni millor doncs, que els animals.
Això des del punt de vista científic ja entenc que és molt interessant. El que passa és que a mi em fa angúnia, t'ho dic de veritat, que agafin una part del cervell humà i ho injectin en un animal.
Sí, no. Ara, aquesta és la part ètica que és discutible, que és interessant de discutir, si més no. A veure, potser no se'n parla molt, però d'experiments aquests de barrejar cèl·lules humanes amb animals se'n fan molt sovint, és molt habitual. De fet, per exemple, en el meu camp, en el càncer, una de les millors maneres que tenim d'estudiar com funciona un càncer és trasplantar cèl·lules canceroses a un ratolí que té el sistema immune deprimit o desconnectat.
Mm-hmm, per veure com reacciona.
Exacte. Llavors, el que veus tu és que el tumor aquest amb cèl·lules humanes es forma i dintre d'un organisme viu, que és molt diferent de tenir-los en un plat de cultiu al laboratori que no interacciona de la mateixa manera amb el seu entorn. No? Per tant, això ha permès avançar molt en aquest camp. Ara, és cert que trasplantar neurones o cèl·lules amb el cervell és un pas més enllà. O sigui, estem anant una
miqueta més enllà. No estem parlant de malaltia, estem parlant d'intel·ligència, no? No sé, és el que ens fa més humans, diríem.
Sí. Fins a quin punt, clar, si ara hem destrasplantat astròcits, podríem començar a intentar trasplantar neurones i veure com canvia la intel·ligència, com deies tu, del ratolí. En aquest moment només els hem donat doncs, millor capacitat de recordar, que no és una gran cosa, no els hem humanitzat massa, aquests ratolins. Però fins a quin punt es pot fer això, fins a quin punt seguirem per aquest camí? Jo crec que és un tema, com dius tu, de ciència ficció, que espanta una mica, però que també ens pot permetre conèixer molt millor com funciona el cervell humà. Clar, penseu que el problema del cervell humà és que no el podem estudiar en els humans. No? Hi ha altres òrgans que potser es poden accedir més fàcilment, però el cervell humà no podem obrir la caixa i veure què hi ha dins. No?
Clar.
I el fet de poder humanitzar una mica aquests ratolins doncs ens pot permetre estudiar malalties neurodegeneratives, per exemple, i de fet ja hi ha ratolins que s'han fet models que representen una mica el que és l'Alzheimer i altres malalties d'aquestes amb cèl·lules humanes i que ens permetria doncs, trobar solucions a malalties, sí.
No, i recordem-ho, aquestes són només una part de les cèl·lules de la glia. Són els astròcits, però després n'hi ha els altres. És que hi ha tant per investigar.
Això ha obert, diguéssim, tota una porta nova de cèl·lules que fins ara no ens miràvem, doncs que pot ser que tingui una funció molt important al cervell a part del pur manteniment.
Tot té un perquè. Jo crec que hem comentat de vegades altres notícies, de parts que els científics pensaven que no tenien cap utilitat i resulta que al final són molt més importants del que es pensen.
Però
tot té la seva importància.
El típic cas del que dèiem l'ADN escombraria, no? Que
tothom creia
que teníem que la major part del nostre ADN no tenia cap informació i ara se sap que es creu que al revés, que juga un paper molt important. Sí.
Anem al top 5 del mes. Som-hi. Va, som-hi.
Número 5. S'ha pogut eliminar el virus de la sida d'un nadó infectat.
Completament.
No se sap encara, es creu que sí. Això hi ha discussió, no? És una notícia que va saltar als mitjans de comunicació i hi ha gent que no està totalment d'acord i que diu que s'ha d'estudiar amb més cura, no? El cas és que això és un nadó, un nen del Mississippi, que va néixer prematur i, a més, infectat amb el virus de la sida perquè el tenia la seva mare, no? Va rebre llavors un tractament immediatament amb els fàrmacs que permeten controlar el virus, els antiretrovirals, i això normalment no es fa tan aviat amb nens. És la primera vegada que es fa d'una forma tan immediata. Home, són fàrmacs molt forts, normalment. Que tenen una resposta molt important i normalment s'espera que passin unes setmanes per comprovar realment que el nen s'hagi infectat o no. Llavors el que va passar és que un mes després d'aquest tractament el virus de la sida havia desaparegut completament de la sang del nen aquest i ara han passat ja 2 anys i encara no s'ha vist que el virus hagi tornat. És a dir, sembla que sí, sembla que s'hagin aconseguit curar.
I saps si després d'aquest cas han tractat a més nens acabats de néixer tan bon punt ja es detecta que tenen la malaltia o no?
No, encara no amb aquest protocol, aquest protocol tan ràpid. S'havia de comprovar abans realment si això és útil o no és útil. De fet, de casos d'aquests de curació, entre cometes, només se n'han descrit dos, el d'aquest nen i d'un pacient que en vam parlar també fa temps al programa, que havia rebut un trasplantament de moll d'os, un pacient que tenia el virus de la sida, i el trasplantament va aconseguir eliminar a la vegada el virus. Són coses que es poden, en el futur potser podrien ser maneres de frenar
potser
o fer desaparèixer.
Sí. Molt interessant. Parlem ara d'alimentació.
Número 4. El menjar salat pot desencadenar malalties autoimmunes.
Cada vegada hi ha més notícies sobre la sal.
Sí, oi? Perquè la sal sempre, sí, ho diem sempre. Sempre diem que és dolenta, però normalment ens concentrem en dir doncs, que els problemes de la pressió, no? De que menjar salat doncs, augmenta el risc de patir atacs de cor o dels infarts cerebrals. Això és la cosa més o menys que sempre ens sentiu dir. Doncs ara que això és un estudi que uns científics de la Universitat de Yale han publicat recentment, que diuen que la dieta rica en sal podria desencadenar malalties autoimmunes. Aquestes malalties autoimmunes són aquestes que són uns trastorns que es donen per culpa d'una resposta exagerada del nostre propi sistema immune, que el que fa és que ataca les nostres pròpies cèl·lules.
Per exemple, posa exemples de malalties autoimmunes.
En coneixeu tots moltes.
La
diabetis mateixa, per exemple, la diabetis és un problema de cèl·lules del pàncreas que es destrueixen per culpa possiblement d'una resposta immune. L'esclerosi múltiple, la síndrome del colon irritable, són malalties més o menys freqüents que tenen un origen autoimmune.
I menjar salat podria desencadenar una malaltia com aquesta?
Això estem parlant en aquests moments d'estudis en ratolins molt inicials, per tant s'ha de vigilar encara què vol dir exactament això. El que hem vist aquests investigadors és que els ratolins que els donaven una dieta més rica en sal tenien un excés d'unes cèl·lules immunes que es diuen TH17 que s'han vist precisament que són les responsables d'aquestes respostes autoimmunes. I a més, a la vegada, aquests ratolins, els que menjaven més sals, eren més propensos doncs, a desenvolupar aquesta sèrie de malalties autoimmunes.
Però, Salvador, quanta sal se'ls donava? Perquè, clar, si se'ls donaven quilos de... Clar, és que, a veure, una dieta rica en sal. A mi el meu marit em diu sempre, et poses massa sal? Jo trobo que no.
Tot
jo trobo que poso la sal perfecta. Clar, no sé, quanta sal els hi donaven aquests pobres animalons?
Se'ls hi donava, en teoria, una sal equivalent per quilo al que seria una dieta alta en sal als humans. Ara no sé exactament on...
Equivalent, d'acord.
Sí, no sé exactament on es consideraria que és
alta. Per la gent que s'afegeix, o sigui, a veure, per la gent que ens està escoltant, hi ha persones que tenen la tendència, quan els hi posen un plat a taula, ja sigui en un restaurant o a casa, a posar-se sal, afegir-se sal.
Doncs no ho feu.
Això és... Realment és un excés, vull dir, compte amb això, eh?
Molt en compte, perquè no sabem encara si és així, no? Però sembla que aquesta sal podria augmentar aquestes cèl·lules TH17. De fet, els mateixos investigadors van veure en sang d'humans que la gent que pren més sal té un excés d'aquestes cèl·lules, també, les famoses TH17, i això, encara que no s'ha vist, encara que sigui, hi hagi una proporció directa a patir més malalties autoimmunes, sembla que sí que podria ser un factor de risc. S'ha d'investigar més, però, si més no, estigueu alerta amb la sal que mengeu. Sí.
Vinga, una altra.
Número 3. La soledat redueix l'esperança de vida.
Caram, tu.
M'ha agradat el canvi de música, sobretot.
Sí,
la soledat és com més...
A més apropiada, íntima. Sí. Ha estat fins i tot apropiada pel tema que havíem de tocar.
Ben trobat.
Sí. Vinga, la soledat redueix l'esperança de vida.
Sí, això és un article que es va publicar a la revista PNAS la setmana passada i que van estudiar, doncs, al llarg de 8 anys van seguir 6.500 persones de més de 52 anys al Regne Unit.
Sí.
I el que hem vist és que les persones grans que no tenen contacte amb els seus amics, familiars o amb altres membres de la comunitat, doncs tenen un increment important en el número de malalties que tenen i una reducció en l'esperança de vida. O sigui, no se sap com exactament, com pot ser, quin és el factor,
la
però...
La tristor, Déu, a veure, tu quan estàs sol estàs més trist. Hi ha psicòlegs que diuen que no té per què, eh? Però segurament la falta de contacte amb familiars o no, sentir que no comptes per ningú, no? Mm-hmm. Perquè si els teus familiars ni s'interessen per tu, potser tu penses que no ets important... Mm-hmm. Clar, això ha d'influir en l'estat d'ànim i l'estat d'ànim té una influència en el cos.
Podria anar per aquí, però el que han fet també en aquest estudi és comparar això que dius tu, que ells anomenen la sensació de soledat, que és diferent de la falta d'interacció, diguéssim. És a dir, com un percep estar sol o el fet d'estar sol. O sigui, molta d'aquesta gent que no tenia interacció estaran molt contents de no interaccionar amb ningú, no? Però almenys en aquest estudi intenten separar les dues coses. Separar el que és això que dius tu, doncs el problema social propi, sí, de no tenir contacte amb la gent i realment el que és no interacció. Reaccionar simplement, independentment de com tu ho visquis. S'ha de fer més estudis, eh? S'ha de veure.
Home,
això
però
Déu-n'hi-do,
però... 6.500 persones és un
ventall
prou ample,
sí,
sí. Han fet un seguiment important.
Per tant, jo crec que és important que interaccioneu al màxim, busqueu-vos amics i estigueu amb la família el màxim que pugueu, perquè sembla que això permet augmentar una mica la supervivència.
Parlem ara d'un tema que li encanta al Salvador. Sempre surten, eh?
Sí.
Els bacteris.
Número 2. Els humans intercanviem bacteris quan ens toquem.
És que és fascinant, això, els bacteris, home. No em diguis que no és divertit.
No, a mi m'encanten els bacteris. M'encanta, ho trobo apassionant.
Sí, cada cop que descobrim coses noves. Aquesta és molt divertida, mira. Ja hem parlat altres vegades del programa, ja ho sabeu, que el cos humà tenim milions i milions de bacteris bons, diguéssim, no? Que conviuen amb nosaltres, que no ens donen cap malaltia, al contrari, en alguns casos fins i tot ens ajuden a viure millor i a fer millor les nostres funcions. A la pell, ja havíem parlat també d'això, la pell és un dels òrgans que hi ha més d'aquests bacteris bons. Llavors, això és un treball que hem fet a la Universitat d'Oregon, que han estudiat gent que fa esport de contacte, o sigui, gent que fa esports d'aquests, estàs tocant-te amb el teu oponent. En aquest cas han estudiat un esport que es diu roller derby, que és un esport que fan els americans, que és aquests patinadors que van al voltant d'una pista i es donen cops i han d'arribar abans de la línia i tot això.
Però van vestits aquests, no van amb pilotes?
No, amb pilotes no, però...
No sé si toquen gaire pell a pell.
Sí, sí, van amb tirants, llavors el que els toquen molt els braços, per exemple.
Ah, els braços, d'acord.
I el que van fer, doncs, és agafar mostres de les espatlles, realment, de la zona aquesta de contacte,
sí,
d'aquests jugadors, abans i després dels partits. I van veure que les colònies de bacteris bons que tenien abans i després eren totalment diferents.
Ostres!
És a dir, que durant el partit s'havien intercanviat un munt de bacteris. Llavors, els científics aquests van anar una mica més enllà i van començar a mirar també què passa quan ens donem la mà, per exemple, o fins i tot quan toquem una superfície qualsevol, que totes les superfícies hi ha d'haver-hi bacteris. Doncs també van veure que això altera els bacteris que tenim a la pell dels humans.
Però aquests bacteris, o sigui, clar, jo ara estic tocant la taula de l'estudi, d'acord?
Ara estàs agafant tots els bacteris que...
Aquí passa molta gent, estossega gent, estornuts...
Ah, altres... Però això, veus, això és important, veus? Diferenciar els bacteris dolents, els que ens poden contaminar, donar-nos un refredat o el que sigui, dels bacteris en principi bons. O sigui, el que estem fent així, quan ens toquem els humans, estem, de fet, intercanviant informació. És una manera d'intercanviar informació, doncs, intercanviant bacteris
sí,
bons. I això canviarà una mica el balanç dels nostres bacteris que tenim a la pell.
I els dolents no els van estudiar amb aquest estudi?
No, en principi, clar, evidentment, els dolents també passen, també, però no és tan... A veure, per exemple, una de les coses que sabem és que els bacteris bons eviten que arribin els dolents. És una manera també de defensar-nos. Els bacteris de la pell ens protegeixen contra les malalties.
El problema és que no saps quan toques algú si té bacteris bons o no.
El problema és que t'agafes
tot. A veure si en té pocs de bons i molts de dolents, saps?
Sí, clar, però per exemple, se sap que els bacteris són importants per protegir-nos contra l'acné. Això és un treball recent també que es va publicar fa poc, que la gent que, per exemple, té més problemes d'acné a l'adolescència és perquè té una composició de bacteris de la pell que no són bones. Per tant, una manera de tractar potser seria tocar-se una mica.
Refregar-se la pell amb els que no tinguin acné.
Això, doncs aneu a buscar un company vostre que no tinguin acné i fer-li molts petons.
Exacte, molts petons i a veure si hi ha sort. Vinga, arribem al número 1.
Número 1. Els cotxes fan evolucionar els ocells.
És interessantíssima aquesta notícia.
Aquesta m'ha agradat molt, també.
Molt.
Aquesta va dedicada a tothom que es pensa que l'evolució no existeix, especialment aquesta gent que hi ha als Estats Units que creuen que l'evolució no és real. A veure, l'evolució passa, i això és un exemple com veiem ara. Als Estats Units s'ha calculat que cada any moren 80 milions d'ocells per culpa dels xocs amb els parabrises dels cotxes.
Una barbaritat.
Sí, no, clar, però suposo que és inevitable la quantitat de cotxes que hi ha que els ocells despistats s'acabin xocant i morint, no? Llavors, a Nebraska, aquests científics van fer un estudi al llarg de 30 anys, és a dir, déu-n'hi-do la durada d'aquest estudi, i es van fixar en un tipus d'ocell especial que fa els nius prop de les carreteres d'aquella zona.
Sí.
El que hem vist en aquestes 3 dècades és que hem vist que la selecció natural ha canviat aquests ocells. Ha fet que, de moment, hi ha molts menys animals morts ara que fa 30 anys. O sigui, s'ha reduït el número d'animals morts. I això es podria pensar, doncs, que és que els animals aprenen, no?
A esquivar els cotxes.
Doncs no. Els científics creuen que no és que aprenen. Perquè si fos un tema d'aprendre, els animals que moririen pels xocs dels cotxes serien els més joves, els més inexperts, els que encara no han tingut temps d'aprendre. I hem vist que no. Que l'edat dels animals que morien fa 30 anys, els d'ara, és la mateixa. El que hem vist, que és interessant, és que la diferència és que els animals que ara es moren xocant amb els cotxes tenen les ales més llargues que la resta. I el que ells proposen és que això vol dir que l'evolució ha seleccionat els animals amb ales més curtes que tenen més possibilitats de sobreviure als xocs amb els cotxes. I això ha fet, doncs, que ara...
És que és una passada, eh?
Perquè veieu que l'evolució funciona i en només 30 anys pot canviar una característica física com pot ser la llargada de les ales d'un animal, ajudant-nos... Clar, els animals amb les ales més curtes poden maniobrar millor i poden escapar-se millor dels cotxes, per tant, sobreviu millor.
Clar, jo pensava, amb ales llargues voles més ràpid, per
sí,
un costat, però l'altre és veritat que tens més possibilitats de xocar contra el vehicle, no? És més fàcil maniobrar amb ales curtes.
Doncs aquí veieu com una cosa tan simple com xocar amb els cotxes pot accelerar l'evolució dels animals.
Salvador Massip, interessantíssim com sempre, i
moltes
fins
gràcies.
Al proper mes. Adéu-siau.
Fins la propera, que vagi bé.